Toni Escanelles presenta Avui que et fas gran. Quatre programes sobre els 18 anys d'IB3 Ràdio. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph.
Jo, nin, has de pensar que vaig créixer amb el nodo. I allà te donaven el que... el que interessava, el que ells volien, i clar. I a poc varen posar més ràdios, i quan passava una cosa important, ho escoltaves a la ràdio. No podries esperar a la televisió. Sí, no n'hi havia. No hi havia internet, ni teletexto, ni res. El transistor i sentir les notícies. I sap que n'hi havia de locutors bons, amb una bobarra. Jo, el que més me record és del 23F. Quin susto. Estava tot Espanya pendent i mitja Europa en soroll aferrada en el transistor. Però, saps què t'hi dic? Que eren coses que passaven com en fora. Com si fos una pel·lícula. I jo... fins que no obriren cibetres. No sabien moltes festes que se fan a Mallorca. A Mallorca mateix. A fer comptes a Eivissa o a Menorca o a Formentera. Jo, a Formentera, era com si no existís. T'ho dic de bo. I ja que era de guapo, allò és preciós. O les festes de Menorca. Les notícies de prop... Això sí que ho té de bo, la ràdio de les Balears. La notícia de prop. Haguéssim pogut viure tota la vida fora sobre més que el que passava a Madrid o a Barcelona o a Galícia. I sabíem més d'allò que del que passava a Eivissa, per exemple. I això és molt guapo. És molt guapo. Vosaltres ja ho heu vist tota la vida, però com que no... O sigui que, com diuen el meu panya...
Gràcies per ser ràdio.
Per veure.
I quan vaig conviguer i el meu cos és tot cansament. Gràcies per ser ràdio. Com tots els records.
Gràcies per ser ràdio, ja ho tenen tot meu penya. Un segon himne pels que estimam ser ràdio, que crec que en aquest estudi n'hi ha un bon grapat que estimam i l'estimam fort a ser ràdio. Dèiem un segon himne perquè el primer himne, el original, era aquest altre. Aquesta també, aquest, sí, aquest Radio Gaga, aquella emissió en proves, en parlàvem ara, el desembre ja de 2004. Alguns membres d'aquesta taula hi eren, com per exemple, Nantem Pujol. Com anem?
Com estàs? Com va?
Una monada, molt content. Vull dir, des del primer moment tu eres per aquí.
De 9 anys fa, que ja hi som.
Idò. I aquell principi... Vull dir, fins que se dona, fins que se puja el fader i arranca el so i dius, ja està?
Mira, me'n record el novembre de l'any 2004, que va ser el dia 4 que me vaig incorporar, hi havia picapedrers, passaven el fil per el sol tècnic, hi havia moltes corregudes per acabar l'obra, perquè s'havia d'inaugurar el dia primer... El dia primer de l'any 2005, que era el dia de les Illes Balears, i era la data prevista per les emissions, si mal no record, que hi ha
coses que no record. No, talment. Idò, primer director d'informatius de la casa, des de fa un grapat d'anys també, hi havia també en aquella època una sotsdirectora, sí. Sandra Martínez.
Sí.
Com anem?
Bé. Molt estrany tot això, Miriam. No ens agrada parlar de nosaltres.
No, però avui toca. I no importa dir els anys que fa.
Perquè també no, ja ho dius. Ja ho dius.
Ja ho dius. No té res a veure, ha estat absolutament casual. Com va ser tot allò?
Jo vaig arribar que les cortines ja estaven posades.
Ja estaven, sí.
Sí, perquè vaig arribar que...
Els picapedrets sortien,
el dia,
no?
Exacte, era el dia de la inauguració, un parell de dies després... que també hi havia, per cert, deixem-ho dir, en Bernat ja hi era també al control.
En Bernat Nadal.
I això era una sensació una mica especial de pensar que estava passant una cosa important que tindria continuïtat, i ens ho confirma el fet que estiguem fent ara aquest programa i que faci 18 anys ja d'aquell moment.
Efectivament. I vinga, més gent. M'agrada molt això. Després, parlant de sots directors d'informatius, una altra etapa va ser la d'en Rafael Gallego, que és de vora jo. Com anem?
Com estàs? Bon dia. Jo he passat per dos llocs, també.
Sí, eh?
Tota una experiència.
Efectivament.
Jo ja m'incorporo més tard. Arriba a IB3, a l'ENS, diguem, el 2007, tot i que havia estat de tertulià des del primer moment, també. Arriba a la tele i arriba un moment que li demana, després de 2 anys allà, que li dic al director general, escolta, o me dus a la ràdio o me'n vaig. Així de clar, jo la tele m'agrada per una estona, és veritat que és un mitjà que estim, però jo allò que volia fer era ràdio. I me va fer cas. I es terra aquí el 2009 fins al 2011 i després una segona etapa.
I diverses etapes a la casa. Mm-hmm. I en aquella primera època hi havia dues veuarres, ho han de dir així, avui dia és matinal, se sentia una bobarra que era la de Nana Batuecas. Com anem?
Hola, què tal? Com anem?
Una monada.
En el principi tot d'una no matinal, encara vaig estar una estoneta, però després ja d'estirada matinal, ben prest.
Però, vull dir...
Sí, 2000...
Sí, dies, sí. No, han quedat que en sos anys aniríem alerta. Vull dir que el Trispol estava fregat i que no trepitjaran segons a on. Eh?
No, però
ja està.
Jo també me'n record perfectament de lo que contava Nantelm, que encara hi havia en terra, que posaven cables, la redacció encara no estava acabada. Aquells primers mesos de gener a març, a l'1 de març que van començar les emissions, estava tot com a... Hi havia nervis, eh?
Clar, perquè de ràdios és vera que en sabíem, n'hi havia, ja no era una cosa nova, però sí que crec que és evident que el que se muntava era una cosa molt més grossa, tot un dinosaure, podríem dir. Vull dir, no sé...
Més que un dinosaure, era una cosa desconeguda, que per molts era esperada i desitjada durant molta d'estona, i quan se va fer possible, se va fer real, dic, ho vàrem poder tocar i escoltar i veure, va ser molt emocionant, i jo concretament per jo va ser un gran orgull poder començar, i pràcticament acabaré ja jubilant-me aquí, que ja no me queda gaire, ja també ja ho dic, però sí que va ser molt emocionant aquells dies, i saber que s'estava preparant això i que era una realitat.
I que, a més, és vera que ara ho hem normalitzat, i sobretot és que hi som a dins, no m'ho adonant en compte, però hi havia molt d'ulls posats en aquell moment, no? Mm-hmm. Vull dir, realment, una gran part de la societat estava pendent de si ho feien bé, de si ho feien malament, de si... No sé si vosaltres notàveu aquella pressió.
Home, sempre que es fa una cosa que està relacionada amb una qüestió pública, hi és aquesta pressió, no? Però és que, a més, hi havia... era un repte fer les coses bé, perquè si es posa en marxa una ràdio autonòmica a qualsevol lloc de la península, és com a més fàcil tot. Però, clar, fer una ràdio autonòmica amb un arxipèlag encara és més complicat, perquè des del primer moment això es va tenir molt present, el fet de fer que cadascuna de les illes pogués tenir també el seu espai, la seva veu, la seva personalitat pròpia, i això, clar, no és fàcil aconseguir-ho, o sigui, mantenir una certa unitat i a la vegada una certa personalitat diferenciada.
Fins i tot Formentera va tenir, o té els seus propis estudis, aquell temps Formentera, i de bueno... en coincidir aquesta cohesió territorial tan...
Jo crec que des del començament, Toni, se van tenir clares una sèrie de coses. El concepte de servei públic des del minut zero, és a dir, i això és molt important. Després, jo crec que hi ha dos elements en aquesta comunitat que vertebren les quatre illes, que una és la universitat, i crec que en major mesura encara l'altra és IB3. I això des de l'inici crec que se va notar, no? I, per tant, una eina que els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes se podien sentir com a pròpia en la seva llengua era necessària, se va fer i, sobretot, se va construir de zero en un esforç enorme, sobretot, m'imagino, per part dels tècnics. Aquí hi ha un parell que ens estan escoltant. Que estan
I que també hi eren quan les moquetes.
I deu ser extremadament complicat muntar un ens de ràdio televisió autonòmica de zero, des del punt de vista tècnic també, i crec que això també s'ha de destacar.
I tant. I és que els redactors que arribàveu pràcticament de la universitat, què significava? Vull dir, perquè nosaltres els referents eren d'altres comunitats, no eren d'aquí. No?
Molt impressionant, jo me'n recordo al principi, era mirar, aprendre, acabava de sortir de la universitat, ha estat una escola, vàrem aprendre molt en aquell començament, jo ho record.
Clar, jo ho vaig veure des de fora, vaig arribar al cap d'un parell d'anyets també, però sobretot aquesta sensació de que...
Clar, era molta gent també en aquell principi. Clar,
ara
les coses han canviat una mica, bueno, una mica,
sí,
bastant. I era una redacció molt grossa, moltíssima gent. Bé, coses que han canviat per bé i coses que han canviat per no tan bé, diguéssim, en aquest sentit. Tots els mitjans de comunicació han patit una crisi, també ho ha patit, encara que sigui un ens públic. Però sí, després, clar, era gent molt jove. Era gent molt jove i s'havia de mantenir un cert també equilibri, no?, entre més veterania, que després ja es va incorporar gent que havien fet feina a altres llocs i això, amb la gent que tot d'una, i clar, que tenien la força i les ganes de treballar perquè acabaven tot just de començar. Clar. I això estava molt bé, era un ambient, jo crec que era un ambient molt guapo de la redacció d'aleshores.
I jo crec que començàvem a escriure la paraula periodisme en majúscules a les Illes Balears, no? I a fer un canvi important en la perspectiva del periodisme dels propers anys. Crec que un dels moments, o sigui, per jo va ser el gran moment en què me'n vaig donar compte, va ser en la cobertura, vos sonarà, d'aquest so.
Tota la informació. Escoltau l'informatiu del migdia.
A les 2:07 anem amb una notícia de darrera hora. Sembla que s'ha produït una explosió davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palmanova, a Mallorca, segons informa el Servei d'Emergències de l'U2.
De totes aquestes declaracions, de totes aquestes reaccions, que, com dèiem, ens arriben amb comptagotes aquí a la redacció d'IB3 sí. Ràdio, gairebé no podem parlar.
No, perquè estem aquí com a esverats. No,
però això és increïble. Aquí no pot passar mai res. Bueno, pues ja ho tenim aquí, no?
Tràgica. Dues morts, dos guàrdies civils, dos membres de la Benemèrita morts en aquesta localitat de Palmanova. El rei també...
Doncs bona part de la platja de Can Pere Antoni, al principi del passeig del Portitxol, davant del Palau de Congressos, ha estat desallotjada. La zona precisament es troba davant del restaurant Rigoleta. En el moment de l'explosió hi havia al Manco una quarantena de clients dins del restaurant, ja que és el moment de dinar. Els testimonis asseguren que l'explosió ha estat forta, tot i que sembla que no hi ha hagut ferits. How many roads must a man walk down
before you call him a man? les coses canviaven a partir d'aquest moment. Jo crec que és una de les grans fites que ha hagut dins el periodisme. I recordo especialment aquell dia, perquè jo just m'acabava d'incorporar a la casa i vull dir, així com vaig arribar jo ja estava tot ple de companys que havien comparegut a la redacció directament per posar-se a fer feina, no? I qui va agafar l'antena en aquell moment va ser na Neus Mercants. Com anem?
Com va, com esteu?
Una monada.
Beníssim.
Una altra, xerrava un banc de grans veus, no? La gran veu del migdia
era... La veu més potent de l'hemisferi nord.
No comenceu
a fer més potent de l'hemisferi nord.
Gràcies, reis i reines.
No sé per què...
Neneus te pot estar llegint la carta del restaurant i te penses que t'està anunciant la quarta guerra mundial, perquè ja anem per la quarta, no?
Crec que sí.
I és així, Neus, sempre ho dic. Tens aquesta...
Però la carta d'un restaurant... I guerra mundial, és com si sempre donàs males notícies, Rafa.
No, home, la carta no pots
creure. No, però hi ha qualque carta que ho
de vegades he donat la loteria.
Mira, per exemple, jo tinc una notícia aquí del País, de la sessió de cultura, que jo m'ha cridat molt atenció. Un consolador de hace 2000 años, el último tesoro del muro de Adriano. Això ho dius tu?
Consolador, però has dit... Perdona, sí, és que ara no sé el to d'aquest programa.
Ja és la primera notícia que... I és,
de fet, no era aquest to.
No era aquest, perquè venien dels atemptats.
És un dino de fusta que han trobat d'aquesta època. Tu dius aquesta notícia, que, bueno, és notícia curiosa i tal, no té més, i sembla que estàs anunciant una cosa grossa.
Gràcies.
I sempre ha estat així.
No estic segur, però gràcies. Tornant un poc en el tema d'aquí on érem, vull dir, aquells atemptats, aquí jo crec que és on se demostra la gran utilitat de la ràdio pública, no? El fet de que la gent mos té com a referents, posa la ràdio perquè vol interessar en el que està passant, no? Te'n recordes, tu?
Me'n record.
Han quedat abans que no trepitjarem el trispol en tema de... Fa exactament tant d'anys. Però, un gran dia...
No fa tant.
Jo me'n record perquè estava embarassada.
Sí? Sí.
Aleshores, tenc present aquella data.
Imagina't.
I me'n record que varen venir tots sense que...
Sense avisar.
Sense que cap persona ens hagués de convocar.
Mm-hmm. Efectivament. I... Que, de fet, aquesta persona que havia de convocar... Era jo, i acabava d'aterrar. Vull dir, perquè... I recordo d'agafar un llistat de telèfons i començar a telefonar gent que no havia vist en segons quines ocasions i no importava passar pena. Vull dir, l'antena ja se mantenia i estàvem explicant minut a minut tot el que,
això és la ràdio
tot
pública.
El que anava passant.
Això va... de ser la ràdio
Exacte,
pública.
Això va passar també quan, malauradament, la torrentada de Sant Llorenç, que evidentment no importa que ningú cridi a l'ordre perquè els periodistes ja venen tots sols. Exacte. O, per exemple, també els atemptats de Barcelona, l'endemà es va fer tot un dia de programació especial en directe des d'allà.
Sí, senyor.
Sí, clar, és que per això... Per això existeixen els mitjans de comunicació públics.
I en certa manera demostrar un poc que aquest múscul, aquesta inversió en tenir múscul com a mitjà no ha estat en va, no? Per poder ser-hi, arribar, informar. I mos ha tocat com a periodistes a tots viure notícies que jo crec, o en el meu cas, algunes d'elles no mos haguéssim ni imaginat.
Avui que et fas gran, amb Toni Escanelles. Repassant 18 anys d'història.
Per ara mateix volen connectar directament en Roma a la nostra companya. Àngels Mañez, bon dia.
Bon dia, des de la plaça Sant Pere de Roma, a pocs metres, d'on es celebren els corals pel Papa Joan Pau II, que serà oficiat pel cardenal Josep Ratzinger amb l'assistència de més de 200 caps d'estat i de govern de tot el món. Està a punt de començar els funerals. Estem aquí a pocs metres, a 200 metres aproximadament.
Escoltes l'especial informatiu sobre la figura del nou papa. IB3 Ràdio. Compromís amb la informació.
Hem d'anar fins al Vaticà, hem d'anar fins a Roma, on hi tenim el nostre company i corresponsal, Xisco Humbert, que està seguint.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Era la frase que hem estat esperant durant molt de dies. Tenim papa, habemus papam. Ho està pronunciant el mestre de cerimònies litúrgiques, però encara no sabem qui és. Encara està darrere de la cortina vermella.
Cardinale Ratzinger, Benedicti decimi sexti.
Benedicte XVI. Josep Ratzinger, cardenal alemany.
El món va conèixer el cardenal alemany Josep Ratzinger quan es va començar a agreujar la malaltia de Joan Pau II. Ell va ser l'encarregat de llegir l'homilia el dia de la missa funeral de Joan Pau II. I des de bon començament... Les apostes el col·locaven al primer lloc dels candidats.
A les 2 de cap vespre es farà efectiva la renúncia de Benet XVI al pontificat. Passarà a ser, a partir d'ara, papa emèrit.
El darrer dels seus 2.873 dies com a papa s'ha acomiadat dels cardenals de la Cúria a un acte al Vaticà.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
El papa emèrit Benet XVI ha mort avui al matí als 95 anys. Ha passat fins al seu darrer dia al monestir Mater Ecclesiae del Vaticà, on residia des de la seva històrica renúncia al pontificat l'any 2013.
President Mariano Rajoy ha estat l'encarregat d'anunciar la renúncia del monarca als seus 76 anys.
Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que su majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana.
Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
En esa España, basada en la igualdad de los españoles y en el respeto a la ley, cabemos todos.
Yo he sido rey. Y que me quiten lo bailao, yo he sido rey. Dejé a mi hijo el preparao cuando abdiqué. Lo hice pa' poder disfrutar, no acabaré teniendo que ir a declarar. Yo quiero poder descansar y que me dejen como estoy.
No, no ho han pogut evitar.
Mare meva, hi ha hagut un moment que no sabia si era la copa, que... això, eh?
Passava amb pena.
Ho ha semblat, ho ha semblat.
Ha començat...
Si he vingut aquí a parlar de papes i de borbons, com veus...
Ha hagut, de fermar...
I prenc les mesures que faci falta.
Ha hagut de fermar en Gallego Secretaria.
10 minuts aquí parlant de...
Amb tots els respectes als nostres companys i companyes, sí, de COPE.
Ah, sí, 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 per favor, respecte.
Home, no, perquè cada ràdio té la seva funció i la COPE té aquesta.
Clar, clar.
Però, se pregunta... És que vols posar molt nerviós, no, no. Però...
Però, home, és que se'ns ha fet una mica llarg, tanta papa, eh?
Sí, bé, perquè no, home, perquè la majoria de gent n'ha viscut un o dos.
I nosaltres,
un tal, l'altre, un que se mor, l'altre que el poden, se jubila.
Antoni, volia contextualitzar una mica.
Efectivament. De notícies grosses.
Com se diu aquell que anuncia el nou papa? És una paraula preciosa.
Aquell que anuncia el nom.
Camarlengo. El Camarlengo. Que van, tot, és una paraula que van aprendre aquí, a IB3 Ràdio, per això.
Però per què no mires amb...
Perquè tu també la vas aprendre, igual que jo. A la mateixa hora, Camarlengo.
Ara aquí seria
I jo volia ser Camarlengo.
Aquí, va, des aquí seria un cap de gabinet.
Des d'aquell moment jo he volgut ser Camarlengo. T'estem destrossant aquí, jo.
Sí. No, però no passa res. Jo, vull dir, jo vol mir i ric. Vull dir, m'ho estic passant.
Bernat Nadal també volia ser Camarlengo.
Estan sent espiodisme, això.
No, vull dir... Jo ja sabia
el
que me jugava,
risc,
efectivament. Sí.
Camarlenc, en català.
Sonen els pítones i s'han d'arrencar a córrer. La qüestió és que na Neus i jo vàrem viure un especial mano a mano,
Tito,
que eres en un ciquet del, papa francès.
Hola, Tito.
En Tito ja va, venir.
Tito se va, me'n recordo un any que també se va desfressar de Camarlenc.
En Tito nostre, no l'hi vaig veure.
Sí, sí, sí.
Gran bou, eh?
Sí. Amb aquell d'això que duen els camarlencs de tota la vida.
De tota la vida,
dels 18 anys, en Tito n'ha locutat 15 i mig, jo crec.
En
Tito està igual, que
és el que li vaig dir en directe.
Sí.
Li vaig dir,
jo crec que és el fill del Tito.
Tito, entra i hola.
En un moment determinat, que podria no volia va ocupar el lloc d'en Tito.
Podria ser.
A la mateixa bou, ja posàvem discos boníssims.
Va sortir Escamarlengo a anunciar...
No, és el Tito Fuster, és el fill d'en Tito Fuster.
Val, no estan seguint
l'esqueleto.
No passa res. Jo sabia que jugava, però que va sortir Escamarlengo i va dir, vemos Tito, no? I va posar Tito nou.
Aquelles paraules que havien de ser en català, te'n recordes? Perquè o eren desconegudes, sí, o només coneixien en castellà. No, però això també és molt important.
Moltes reunions
amb lingüistes i saps que...
Clar, i vocabulari i...
Home, però moltíssim.
Que efectivament, què s'havia de dir?
Conclava.
Hi havia versions, hi havia conclau i conclava.
Efectivament. Feinada varen fer amb els lingüistes.
I estrau miners i estrau muros i tot aquella cosa.
Tot allò que havien de dir bé i que arrencaven, diguent-ho, com mos pareixia.
Però una cosa, a banda de papes...
I reis.
No has explicat el que anaves a dir de la Neus.
No, no, és que la Neus no em posava cara en plan, no ho contis. Va ser peculiar, vull dir, no ho esperava. cantaven molt, ja, en això.
No, i jo no ho contaré.
Que hi va haver fumata blanca. De cop, ho van saber perquè el cap d'informatius que hi havia en aquell moment va passar corrent cridant fumata blanca, fumata blanca, i va tornar al seu despatx cridant fumata blanca, fumata blanca.
Toni, perdona, jo havia decidit no xerrar d'aquest tema, però no corria dient fumata blanca.
Habemos papam.
Habemos
papam. Aquesta era la seva versió.
Habemos papam.
Habemos papam. Sí, i anava d'una punta a l'altra.
No tenies un grup de música que es deia Habemos papam?
Toni. No, Mercurio Retrógrado. No, és broma.
Ja sabia que eren dues paraules.
No, però després de que ja vemos papam, na Neus i jo varen dir, i anava a dir, hauríem de fer un especial o no? I sí, i mos hi posàrem.
De quantes hores?
Colzo en colzo. Crec que va ser una horeta, quasi dues. Va anar molt bé.
Jo no, he decidit borrar aquest capítol de saber vida personal i professional.
Voltes de Margollo ho vam fer.
D'en
Paco.
Efectivament, Francesc.
I puc dir que també ho vam fer molt bé, perquè no tots són papes ni borbons.
No, hi ha coses que no.
Gràcies a Déu. Gràcies a Déu.
Que també van fer molt bé, per exemple, jo recordo també amb Naneus, el dia que en Donald Trump i els seus seguidors es van tornar un poc locos i van fer un assalt, un intent d'assalt al Capitoli, el vespre abans feien matinal nosaltres. Naneus coordinava i el vespre abans intentant entendre què és el que estava passant.
Exacte.
I l'endemà van fer un programa, jo crec que molt bo, explicant el que estava passant als Estats Units, perquè si també una cosa és important d'un mitjà de comunicació públic és que no només, com es demostra seguint, fent el seguiment exhaustiu dels papes, que no només ens ha d'interessar el que passa aquí, sinó que explicar des d'aquí el que està passant arreu del món.
Exacte, exacte. I era un poc aquest concepte d'adaptar, aprendre els vocabularis nous, explicar, no? Que crec que és el que jo ho he de dir, vull dir, per ventura és un pecar un pot de soberbi, però és veritat que posar la ràdio d'IV3 i entendre el que està passant és una cosa molt, molt habitual. Mm-hmm. I és una cosa que és d'agrair, que és important. I és que, clar, hem viscut una època de... Hem viscut papes i borbons, hem viscut atemptats, i mos ha tocat viure una etapa de corrupció, crec, mai vista.
Avui ha començat a Palma, enmig de fortes mesures de seguretat, el major judici per narcotràfic de la història de les Balears. Flavio Encinas, Carme Moreno, bon dia.
Així és, el cas que avui jutja 6 organitzacions de narcotraficants que el Manco des del 2007 i fins a la seva detenció el 2008 es varen encarregar d'introduir grans quantitats de cocaïna, heroïna i cànnabis a Mallorca i Eivissa. La fiscalia demana per a ells 700 anys de presó, quasi, pels 55 acusats.
Bon dia, jo en aquest moment arriba Maria Antònia Munà a la presó de Palma, o fa després d'aquesta audiència de Palma, quan ja ho hagi confirmat la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que demanava presó preventiva sense fiança per l'expresidenta del Parlament. Chica de la cárcel, pienso en ti.
Chica de la cárcel, pienso en ti. Un dels primers, Eugenio Hidalgo, exbala d'Andratx, que va entrar a la presó el 2009 perquè s'ha condemnat a 4 anys de presó en diversos delictes urbanístics dins el cas Andratx.
Damià Vidal, exgerent de Vitel, va ingressar de forma preventiva a presó.
També l'exregidor de Palma, Javier Rodrigo de Santos, condemnat per abusos sexuals a menors i per utilitzar una targeta municipal per pagar prostíbuls, va entrar a la presó l'any 2009.
Preventiva, Antoni Ordines, exgerent del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes, pel cas Escala, més conegut com el de la capsa de Colacao, juntament amb l'exdirector general Corbian.
La fiscalia ha demanat una pena de 21 anys de presó per l'exconseller Josep Juan Cardona.
D'altra banda, acaba el termini perquè l'exconseller de Turisme d'Unió Mallorquina, durant el darrer pacte d'esquerres, Francesc Buils, ingressi a la presó de Palma, on haurà de complir una pena de 3 anys pel cas Voltum.
La imatge fa la volta al món. Una infanta d'Espanya asseguda a la banqueta dels acusats.
No van dir que hi ha una gran concentració de mitjans de comunicació perquè el judici del cas Nos és el més important de la història d'Espanya, perquè és la primera vegada que un membre de la Casa Reial s'asseurà al banc dels acusats per 2 delictes fiscals. La infanta Cristina té un seient reservat a la darrera fila del banc dels acusats, molt a prop d'ella, però separat s'asseurà el seu marit, Iñaki Urdangarín.
Manuel Azaña, en un conocido discurso, dijo: lo que importa es tener razón, y después de tener razón importa casi tanto saber defenderla, porque sería triste cosa que teniendo razón pareciese como si la hubiésemos perdido a fuerza de palabras locas y de hechos reprobables. Convencido de la primera premisa, es decir, tener razón, voy a intentar defenderla.
Defiende, Pedro.
Así es el sistema, roba lo que puedas. Mentira y codicia, esta es la justicia.
Defiende, Pedro.
Defiéndete tu de tot
allò. Rock and Press va ser la banda sonora d'aquella època. Jo te contaré una anècdota. El dia de famós, dia de Nadal, nit de Nadal, perdó, l'escorcoll, una altra paraula, no registra. Escorcoll.
Ho sabíem.
No, ja sé que ho sabíem, però en aquella època no. No ho teníem massa clar.
Se registrava sovint.
I a més, dèiem registre fins que els lingüistes ens van dir escorcoll. L'escorcoll, al palauet de Jaume Mates, que jo me va agafar ja camí de camí, era nit de Nadal, devien ser les 8, ja hora d'anar a casa teva a celebrar en família, vaig haver de tornar. En aquella època sí que teníem fonts bastant fiables i directes, varen ser dels primers que ens varen assabentar, i no me'n record quin companya va anar cap allà, però per Panturó, Olivia Navarro. I va durar fins pràcticament les 10. O sigui,
I na Carme Moreno, vull dir, se veu...
Carme Moreno, els tribunals des de gairebé sempre.
Sí, sí,
Carme
sí.
Moreno, tribunals.
Des de gairebé sempre, i en una època en què la secció de tribunals no era ni molt manco tot el que va venir després, no? Jo crec que no sé si ho hagués sabut, si hagués triat una altra àrea per cobrir.
No, ella jo crec que hagués... Sí, aquesta.
Jo record que quan vaig arribar, doncs no sé si era el subdirector d'informatius, me va demanar, perquè va haver una època que no feia tribunals, per allò que sigui, i m'ha d'anar per favor tornar perquè era la seva secció, i jo encantadíssim de tenir un especialista, que jo crec que na Carme se la pot considerar especialista, que hi ha pocs especialistes a la ràdio, que feien tots de tots, i jo crec que
guanyava. I és cas nous, na Carme Moreno. Home, cas nous, sense.
Milers i milers de pàgines.
El darrer que ha fet ha sigut el cas Cursac,
sí, senyor,
que ha acabat com el Rosari de l'Aurora.
Una salutació, Carme.
Sí, 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 des d'aquí... No ho sé, fèiem broma abans i no sé si mos hagués... És a dir, crec que Pantura, dins del món periodístic se sabien algunes coses, però com que no se sabien ni se tenien proves, no mos atrevíem a dir segon que, i de cop, vull dir, hi ha un gir en què tot comença a fer-se públic i a sortir a la llum, amb molta part gràcies a la gran tasca dels periodistes d'investigació de la casa i de fora de la casa, i no sé si imaginàveu veure segons quines escenes, no? Com per exemple, ses que han vist a Son Banya, o veure a Iñaki Urdangarín i a l'infant asseguts a una banqueta, coses d'aquesta... Vos hagués ho pensat mai, o no?
No. I de més pels personatges que passaven a declarar a la sala de justícia, no? I va ser, jo crec que inclús a Europa ha estat... Van ser imatges molt contundents, aquestes de veure entrar membres de la família real i després tot el que ha passat i d'haver entrat a presó de bastanta gent, no només d'una persona. Dir això va ser molt contundent, molt fort. I un avís important, que tot va començar amb el que ens sentit d'Eugenio Dalgo.
Exacte.
Jo crec que publicitar la lluita contra la corrupció.
És que en la perspectiva és molt fort, que i ara... supos que començam a valorar, però en aquell moment era complicat fins i tot d'assimilar un expresident del govern, una expresidenta del Consell de Mallorca han estat a la presó. I tot això comença amb aquestes notícies que acaben d'escoltar, a part d'un membre de la família real, que també és inèdit.
Jo crec que és ser-ho, diríem, és cas Andrade,
sí,
que tot això fa que... Sí, la lluita contra la corrupció se va fer palesa, se va visualitzar a partir del cas Andrade.
Una reacció en cadena, no?
I el cas Nous, que vàrem estar retransmetent en directe en aquesta casa,
també
vull recordar que en aquell moment una companya nostra, Maria Ferrer, al capdavant del programa El Dia, estava en el gabinet de comunicació del tribunal i va fer molta feina conjunta amb na Carme.
Efectivament.
I aquell judici de tal magnitud a Palma, jo sí que reconec que no m'hagués imaginat viure mai aquí.
Jo crec que aquell cas se mereix que Ana Maria fes un manual que se pogués estudiar a les escoles i a la facultat de periodisme, de com s'organitza un gran esdeveniment,
perfecte,
com per exemple el judici d'Escarnos.
Perfecte.
És a dir, des dels preparatius
fins a quan varen retirar les cadires perquè allò s'havia acabat.
Clavat.
I jo crec que un manual de 120 pàgines seria ideal perquè se pogués estudiar a facultat.
Des de canviar ubicació.
No tinc cap dubte. I, a més, de la facilitat en el mitjà de comunicació, de com s'ubiquen, de què és el que es resum... No, en fi.
Ordre.
Ordre,
puntualitat.
Tot.
I que tothom va tenir el que va de menester en el seu moment. I també vull... Parlàvem ara de na Carme Moreno, jo no sé la quantitat d'hores que va fer na Carme Moreno abans, després, preparant...
No se poden comptar.
Una cosa, sí, són aquestes coses que...
No se poden comptar, però crec que en el món del periodisme, i en aquest cas, per exemple, na Carme, que és vocacional, s'apartat de tribunals, no comptava ses hores.
No, és allò de...
Perds el rellotge.
Ella ja ho sabia, mos avisava, de jo partes...
Jo me'n vaig, ja vos diré, oi? No sé quina hora és, perquè jo estic cobrint això, i l'estic cobrint per la ràdio pública, i estem informant de tots els butlletins. I jo crec que na Carme, en aquells moments, no comptava ses hores, perquè estàs allà per vocació.
Clar.
Hauries d'estar allà, tots els periodistes, per vocació, com és el cas de na Carme. I també m'he recordat, i perdona, ho he de dir, el primer dia, crec que era el primer, des cas nos, na Maria Ferrer, amb una gabardina, crec que se diu gabardina, crec que és correcte, pintada, o que era es fons, paper de diari.
De diari, sí, bona cosa.
Vos en recordeu d'aquella gabardina?
Sí.
Anava amb una gabardina que se la veia ella...
Sí.
De papers de diari...
Empaperada, diguem, no?
Com que dir... Mitjans,
sí,
estic aquí per voltros.
La referència.
I era el primer dia,
entenc. A nivell estètic.
Era el primer dia.
Me va aparèixer un detall brutal.
Això seria
brutal.
La portada del manual.
Brutal.
Ara que, tindràs temps, en Tel, posa't a fer-ho.
No. Jo tothom me demana el mateix. Falta, no pens fer res.
Manca la sèrie. Manca
no
la sèrie de televisió sobre el cas, no? I ara que jo crec que arribarà.
Vos confessaré una cosa molt periodística. Una d'aquestes etapes que vaig aterrar també en aquesta casa, un dia vaig agafar Antoni i li vaig dir m'has d'ajudar a fer un llibre de memòria i tal i qual. En el cap de dos dies li vaig dir, saps què?
T'havies penedit ja.
Massa feina. I les memòries meves no el faré perquè és una feinada. I per passar la jubilació sense fer res.
I mira que serien bones.
Però encara falta per la jubilació.
La jubilació parcial ja la comença al setembre, ja.
Bé,
i ja duc un estén en el cop o l'altre.
Bé, parcial per un periodista és no parcial.
Bueno, hauré de fer feina 6 mesos en l'any.
Pensa tu, te vendran a cercar. Te vendran a cercar.
No.
Escolta, m'ho de perdonar, és que mos passes temps d'una manera massa ràpida i hem d'escoltar, vull que escolteu més sons.
Són les 6.
IB3 Ràdio. Informatius.
Bon dia, comencem aquest butlletí informatiu amb una notícia de darrera hora. S'ha enfonsat un vaixell de mercaderies, el Don Pedro, de la companyia Iscomar, quan entrava al port d'Eivissa.
Ha col·lidit amb unes roques, es daus, dins el Parc Natural de Ses Salines, i a les 3 tocades de la matinada s'ha enfonsat. Els 20 tripulants del vaixell han estat mitja hora a l'aigua abans de ser rescatats per salvament marítim.
Parece ser que hay de l'ordre de 150 toneladas de combustible, parte de fuel, parte de gasoil, más evidentemente aceites, etc.
Bona tarda, ambient de molta preocupació a Sant Joan de Labritja per aquest incendi devastador sense precedents a les Pitiuses. Són ja al voltant de 1.500 hectàrees de bosc de pi cremades, unes xifres desencoratjadores que converteixen aquest incendi a la Serra de Morna en el més important de la història d'Eivissa i el segon més destructiu de les Balears.
I ha arribat a Eivissa el president en funcions del govern, Francesc Antic.
Es tracta d'un desastre ambiental brutal, no? Estem xerrant d'aquests incendis són un dels adversaris més grossos que tenim en aquestes illes.
El president electe del govern balear, José Ramón Bauzá, ha arribat també aquest matí en helicòpter a Sant Joan.
I és una situació molt, molt sensible, molt difícil, i el que hem de fer és donar suport, tranquil·litzar i ajudar en el màxim. Aquesta és la nostra responsabilitat.
Bon vespre. La Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat. Així ho ha informat avui hora baixa el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO, que destaca els valors paisatgístics, culturals, històrics i etnològics del paratge.
Els serveis d'emergència fan feina a aquesta hora per controlar l'incendi forestal que s'ha declarat fa menys d'una hora
Andratx, a Mallorca, un foc que s'ha produït en plena onada de calor a les Illes Balears.
A més d'un centenar d'efectius continua fent feina sense descans a l'incendi forestal d'Andratx, que ja du més de 6 hores cremant la zona de Sa Coma Calenta.
En principi, la hipòtesi, en constància, que no s'havia enveïnat, ha fet un munt i feia un clima d'insos, però amb això encara està per confirmar, no hi puc assegurar.
La unitat militar d'emergències ha enviat a l'illa 20 efectius, als quals demà de matí s'hi afegiran altres 80.
No sabemos todavía superficie afectada. Tenemos todos los medios aéreos de Mallorca y Menorca trabajando. Se ha solicitado otro canader de Madrid. Tenemos el de Pollença. Todos los medios disponibles actuando.
Bon dia. Poc després de les 10 del matí s'ha desfermat un cap de fibló que ha provocat danys en les instal·lacions de red elèctrica i la conseqüència és una pana elèctrica que afecta 38.000 abonats d'Endesa, de Ciutadella, Ferreries, Alaió, Es Mercadal i Es Migjorn.
S'han duit tot el que tenia davant, teulades, s'han duit els arbres d'espati, les taules, les cadires, s'ho han duit tot, no s'ha deixat sense llum.
I, bueno, una gran granissada impressionant i automàticament han començat pues, a les comunicacions fallen perquè no hi ha manera de comunicar-se amb la gent. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir
mai no està prou segur de veure-ho dir. Totes aquestes coses mos han passat, tio, en comptat.
I moltes coses
és graciós,
i tot una pandèmia.
I espera, espera, ara hi arribarem, no passis pena. Però, clar, el que deien, no? Aquest esperit de vertebrar, de sabre, de... Crec que no mos afectava de la mateixa manera quan llegies en el diari l'endemà que havia passat alguna cosa a la mà a Eivissa, no? Uh-huh. I a partir de que en el mateix informatiu podem explicar el que ha passat a les illes veïnades, crec que canvia molt la cosa, no? No sé, ara... Me fa gràcia, perquè mentre escoltàvem els àudios molt venen a tots records...
En mitjans han fomentat la demanda quasi instantània de la gent en demanar què ha passat, què està passant. I això quasi ho han fomentat nosaltres, que també és positiu. Uh-huh. Perquè una notícia, al cap de 10 minuts, ja no és el que era. I en canvi, en paper, en tots els meus respectes per paper, hi ha una sèrie d'hores que aquella notícia no se pot actualitzar.
I la ràdio no mou.
I
fa anys que ho diuen i no mou.
Minut a minut. No, és que no morirà.
Està més viva que mai.
Ni xarxes,
se transformarà,
ni
evolucionarà.
Ni les xarxes les està superant, sí.
Que va. Visca la ràdio.
Visca. I qui millor per contar-nos què és això de vertebrar que els redactors que arrencaren les d'aquelles delegacions d'IV3?
Jo, si no m'equivoc, vaig ser la primera redactora que va tenir IV3 a Eivissa, fa just ara 18 anys.
Vaig arribar el 2005 a Eivissa, a la delegació de la Ràdio Televisió Autonòmica de les Illes.
Bueno, els començaments d'IV3 a Eivissa van ser, com tots els començaments, bé, complicats, perquè has de muntar-ho tot de zero.
I recordo que vam començar amb moltíssima il·lusió, però també amb molta responsabilitat, perquè érem d'alguna manera els protagonistes del naixement del primer mitjà de comunicació públic de les Illes. Surt-te
sol a ciutat. Penso que la posada en marxa de la ràdio i televisió de les Illes Balears ha servit per fer certa aquella expressió que diu no t'estimes allò que no coneixes.
Per exemple, algú que viu a Eivissa pot descobrir a través d'IV3 que dins de la seva comunitat hi ha paratges, actes populars o conflictes que ell desconeix i que possiblement no coneixeria sense l'ajuda d'un mitjà de comunicació públic.
Fins l'any 2005, que és quan vaig entrar a IV3, jo no tenia ni idea del que eren les festes de Sant Joan de Menorca, però ni idea. Jo mai de la vida havia sentit lo dels cavalls i l'arabada i Ciutadella. Per mi era una cosa absolutament com si me parlessis d'un altre planeta, no? Todos diferentes, no hay dos iguales,
un montón de gentes, Islas Baleares. El fet de posar en marxa aquest mitjà de comunicació comú, en aquest cas la ràdio, ha servit perquè cada illa pugui tenir les seves parcel·les informatives amb les desconnexions d'informatius i de magazins, però també per compartir notícies, esports i cultura.
I van començar a formar part d'aquest projecte, no? Per la nostra vessant de Eivissa, és veritat que eren molt reivindicatius, i encara ho som, perquè crec que ho han de ser, no? Que sempre... Altres vegades m'ho escoltàvem de Mallorca, oh, els d'Eivissa, no, però és que els d'Eivissa havien de reivindicar també, no? Perquè aquest IB3 també havia de ser nostre.
Uns anys després, el 2008, vaig fer el salt a Palma, a la seu de la Ràdio Autonòmica, i aquí, evidentment, doncs, la meva mirada informativa i periodística va canviar radicalment, perquè jo venia d'Eivissa, on només m'havia de preocupar del que passava a les Pitiuses, i a Palma, en canvi, havia de tenir una mirada molt més àmplia, més panoràmica i, sobretot, representativa de tot el que passava a la comunitat.
No hem d'oblidar les dificultats logístiques que suposa el funcionament d'un mitjà amb tres delegacions separades per mar, però també s'ha de reconèixer la voluntat de tots els qui formen part per poder tirar endavant aquest projecte.
És com un trencaclosques que va formant, que es va conformant gràcies a la cobertura informativa que fan els professionals de cada delegació que IB3 té a cadascuna de les illes.
Un projecte que, com tot, pot i ha de millorar, sobretot, segons jo, en fer que tots els balears ens ho sentim i puguem parlar d'un poble i no de diferents illes. És a dir, que quan ens referim a Eivissa, Formentera i Menorca, no diguem ses illes.
I que no teníem aquesta identitat balear, perquè jo sempre conc que jo vaig estudiar a Madrid i a mi quan va demanar, jo me'n recordo que les meves companyes canàries, que eren de Tenerife o d'on fos, li demanaven tu on ets, en Canàries, i a mi me demanaven d'on ets, i jo deia, jo som d'Eivissa, no? Jo no mai deia balear.
Perquè les illes tan a prop i tan llunyanes hem estat grans desconegudes entre nosaltres mateixos. Feliç aniversari a tothom, i en això la ràdio té molt a dir.
Els 18 anys d'IB3, cosa que em posa molt contenta i que evidentment desitjo que siguin molts, 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 molts més, crec que ha de continuar en aquesta línia, no?
El que fa un mitjà de comunicació com IB3 cada dia amb els informatius és integrar totes les veus de les illes en una de sola, que és en definitiva la veu de tota una comunitat autònoma.
Que ben dit, no?
Perfecte.
Ho has explicat molt bé.
És que vertebrar les Illes Balears, per jo, vaja, el meu punt de vista, sí, és una de les raons principals per crear i continuar amb aquesta ràdio pública. Perquè deia la nostra companya de Menorca, estem separats per la mà. Uh-huh. I l'única manera d'estimar i conèixer i estimar i conèixer la identitat de la resta és unint.
Efectivament.
I crec que l'únic mitjà de comunicació que pot aconseguir això és la ràdio pública. I cap altre mitjà pot fer aquesta missió.
Clar, i és una cosa que fins que no has viscut i conviscut dins la comunitat, no és molt mal d'entendre, no? Que tenim la mà que mos separa i que no som igual que qualsevol altra comunitat.
I el
no?
que deia ara la Neus, que aquest és l'objectiu i s'entén que és la feina que s'hi està fent, com la defensa de la llengua i la difusió de la llengua correcta i del que sigui, però que a vegades és difícil aquest equilibri, no? Perquè ho comentaven també, a vegades Mallorca sempre és com el centralisme que passa tot arreu.
Sí.
A Mallorca es queixen, no?, que Palma sempre es menja la resta d'informació de la resta de Mallorca, i clar, la resta de les illes sempre troben que Mallorca té més pes. Clar,
però jo crec que entre nosaltres, entre els companys, hem anat creixent igual al mateix ritme que la resta de població. Uh-huh. És a dir, hem anat coneguent-nos en el mateix ritme que els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes s'anaven coneguent gràcies a nosaltres.
Ho deia l'Olivia, jo fins que no vaig començar aquí no sabia com funcionava, com eren les festes de Sant Joan o coses així.
Ho hem anat descobrint amb els oients.
Cosa que ara és un dels programes més vistos, per exemple, de la televisió.
I la defensa de la llengua pròpia i la identitat balear. La identitat balear, qüestionada, sí. Se pot aconseguir, també,
clar,
amb una ràdio pública.
Mm-hmm. Sí, jo deia al principi, no? La universitat i la ràdio com a
anys, i s'aconsegueix, però amb anys.
Fer portades.
I amb pressupost.
Fer portades d'informatius obrint amb una notícia que ha passat a Menorca.
Clar.
O que ha passat a Eivissa, o que ha passat a Formentera. Això mai s'havia vist. Això ho hem fet possible.
Que crec que no estem ni a un terç del que hauríem d'estar.
Així és. Sí, sí,
però,
correcte, sí,
anam,
sí, sí,
anam.
Sí, 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 sí.
I pressupost per aconseguir-ho.
Sí.
Coses que mos uneixen, dèiem, i una que crec que aquesta sí que veritablement mos va canviar, mos va unir, no sé ben bé, però que hi ha una cançó que ho il·lustra perfectament. Sortiràs al carrer, no saps on, no saps quan. Sortiràs al carrer, però algú t'està esperant. I dies que, Sandra Martínez, d'aquesta manera van acabar molt, molt informatius.
Tots els informatius matinals durant els dies de pandèmia que no podíem sortir de casa, que nosaltres sí que sortíem perquè veníem a treballar cada dia.
Que era un servei especial per les autoritats militars.
Que no ens tocaven pel passadís, com ens ho portaven.
I que venies pel carrer amb un paperet conforme venies a treballar, t'aturava la policia, no és que jo vaig a la ràdio, són les 5 i mitja al matí, sí, ja, però és que són les 5 del matí, ja, no, sí, ja ho sé.
Va ser una autèntica monstruositat. Ha estat, perquè sembla que ha passat molt i el virus, de fet, encara hi és, però per la dimensió, evidentment, mundial, global, planetària, i perquè a tots i totes ens tocava. Tots teníem un familiar o en Covid o en risc, tots teníem, evidentment, el nostre entorn confinat, tots patíem per aquest recompte pervers de morts cada dia.
Aquells informatius obrint... És que ens va afectar tantíssim, jo penso. Farem moltes coses. Abans, quan dèiem de la corrupció, sí, és sorprenent, hem viscut coses que no ens esperàvem, però qui més qui manco, la corrupció forma part de la persona humana i també hi ha coses que no ens van sorprendre perquè qui més qui menys ho sabia.
Ho ensumava, com a mínim.
Però una pandèmia, aquella sensació, aquella cosa de cada dia anar pel carrer tot sol, llegir, dir el nombre de morts cada vegada, les persones hospitalitzades... Jo crec que això ens marcarà per sempre.
No saber què fer, te recordes dels guants, que després no servien per res.
Una cosa m'heu de permetre... No podem acabar tan seriosos.
No, per favor, la Petolíssima, reivindicada, per favor.
I a la pandèmia, una cosa sí vàrem aprendre.
Esperamos que durante el próximo mes, con la llegada de vacunas de Moderna y de Oxford, además de las vacunas de Pfizer...
Per evitar una quarta onada de coronavirus i no caure en el risc que l'arribada de les vacunes relaxi les mesures.
Pum, pum, zas.
En una interna i un treballador rebran la primera dosi de la vacuna Pfizer. La vacuna... Pfizer.
L'Agència Europea del Medicament haurà aprovat la vacuna de Pfizer. Pfizer. I ja assegura que vacunes amb totes les garanties necessàries per tothom. Pfizer. Pfizer.
No sé si demanar-vos quina vos vareu posar. Si se Pfizer...
Jo la Pfizer.
Vacunin. Me van deixar triar i va triar vacunin.
Sí, sí, sí. A més, va ser molt tràgic, perquè era un moment que no se tenia molt clar si se Pfizer funcionava o no, i li deien Pfizer en el cel, no?
Vull dir que
això també vull reclamar...
No, hi havia dubtes i tot.
Un moment, ara que parlem d'informatius, el paper que va jugar la Picolíssima durant tots aquests anys, aquest espai d'humor que va crear en Cesc Ferrer, recordem-ho, que ell va tenir la pensada, i que en Bernat Nadal i aquí el servidor, en Tonis Canelles, van fer que, malgrat tot això que ha passat... Aconseguir un somriure que en aquells temps de pandèmia i de confinament era horrible de tenir i l'aconseguíem mantenint respecte, a més, per la situació que s'estava vivint. Ja
Ai, gràcies. Ara mira tu, que mono com us ha quedat això. Entén Pujol, Sandra Martínez, Rafa Gallego, Anna Batuecas, Neus Mercant. Quin plaer tenir-vos aquí, eh? Ha estat un gust, això.
Jo m'he emocionat i tot.
Calla, que jo ho estic evitant en tot moment.
Jo m'emociono avui.
O sigui que... Gràcies per estar amb nosaltres avui, que la ràdio se fa gran, que se segueix qui fem molt gran la setmana que ve, recordeu el programa gran.
Poseu l'informatiu a les 7.
Per suposat.
Gràcies, Toni. Gràcies.
Salut a tots, Miqui Fiol, Bernat Nadal, Pet Diat, Palau Niuguet. Mil gràcies.
Que sí.
Salut.
Au. Adéu. Adéu.